Passa un minut de dos quarts de 12 amb l'Alba Alfagema. Avui ens havíem plantejat parlar de quina influència suposen les jugadores del Barça femení per les noves generacions, tenint en compte que era la final de la Champions dissabte. I vam dir, va, si guanyen, com ho gestionaran? Però clar, ara, i si perden, també és molt interessant com es gestiona aquesta derrota, no? I parlant dels referents, i en aquest sentit, amb la Llobera sempre hi ha un debat molt interessant de si són necessaris o no els referents, per què serveixen. Ella considera que no fa falta, però bé, és un debat, en tot cas, que és obert. Tu creus que són importants els referents en aquest sentit? Com deies, la Laia Palau, no? L'Aitana Bonmatí, doncs tantes altres jugadores, no?
Jo crec que sí que són molt importants perquè al final, d'alguna forma, aquestes persones ens inspiren, no? És el que dèiem. Al final és com que creen la possibilitat de poder ser, no? I també trenquen en moltes ocasions, sobretot en el cas de les dones i de les noies i les nenes, tots aquells sostres de vidres o aquella falta, no? A vegades quan tu mires endavant, si no veus a cap altra dona que ha aconseguit tal cosa, doncs tu a vegades ni et planteges que pugui ser una opció. Per tant, jo crec que és importantíssim, és essencial, perquè són miralls, perquè construeixen això, la possibilitat de poder ser del possible, no? I necessitem aquest suport perquè la nostra autoestima, a més, el de la de les dones amb aquesta societat patriarcal, arriba més tocada que la dels homes. Per tant, el fet de que hi hagin referents, el fet de que ens puguem emmirallar, ens ajuda a construir, no? A fer possible, perquè és el que diem, la imaginació sol quedar en el terreny dels somnis. I allò que veiem, per contra, ens sol confiar figurar com una oportunitat, no? Per tant, i tant que sí, les referents, perquè al final ens inspiren.
Ens inspiren, eh? Aquesta és la paraula que tu fas servir.
Sí.
O sigui, no és perquè les haguem d'imitar, o les noves generacions les hagin d'imitar, o hagin de voler ser elles, sinó com a inspiració, no? Perquè serveixin per dir, ostres, doncs mira, jo podria fer això, jo podria intentar ser allò altre.
Sí, jo podria, això que dèiem, no? No és el model exacte a seguir, però sí que m'inspira plantejar-me determinades coses. L'altre dia que vosaltres parlàveu amb l'Aitana Bonmatí, ho comentàvem, no? El fet que ella, per exemple, una jugadora com ella, parli de la salut mental, m'està inspirant a portar un tema que per mi és una persona referent a dir, ostres, doncs aquest tema és important. Jo no vull ser com l'Aitana, però penso que es parli del tema de la salut mental m'inspira a obrir realment els ulls davant d'això, per exemple.
I això ens deia l'Aitana bon matí.
Crec que és important el psicòleg i sempre ho dic, no? Ja fa temps que hi vaig, jo vull dir, no és una cosa que me n'hagi d'amagar, perquè crec que hem de ser oberts en aquests temes, perquè igual que quan et fa mal al cap o et fa mal al peu, vas al metge o al fisio, quan et fa mal al cap, vull dir, a nivell ja més de sentimental o emocional, vas al psicòleg, vull dir, perquè ha de ser algú dolent, no? Crec que és un tabú, és una paraula bastant tabú que molta gent no s'atreveix a pronunciar-la perquè jo crec que els estereotips diuen que anar al psicòleg és de bojos, no? I per mi anar al psicòleg no és de bojos. Tothom necessita anar al psicòleg, per mi tothom hauria de tenir l'accés al psicòleg, tot i que jo sé que per molta gent és difícil perquè anar al psicòleg no és com anar al metge, que és públic.
Per tant, fa una doble reivindicació, eh? D'una banda, que hi hagi més psicòlegs a la sanitat pública, que és una reivindicació que fa temps que s'arrossega, que moltíssima gent doncs la fa, perquè l'accés sigui més generalitzat, no hagis de tenir 6 mesos d'espera per la salut mental, i després que es normalitzi, és a dir, que es tingui en compte que la debilitat o tenir problemes de salut mental és una cosa totalment estesa. I que no et fa ni pitjor, ni t'hauria de fer perdre oportunitats, ni vaja, trencar el tabú.
Totalment. De fet, mira, escoltant l'Anella, per exemple, em recorda la teoria d'Albert Bandura, que ens parlava d'aquest aprenentatge social i com aprenem per observació, no? De fet, l'Aitana, per exemple, no? Quan intentem entendre el que són les referents, aquesta teoria ens explica, no? Que hi ha una sèrie de característiques de determinades persones que fan que ens sigui més fàcil assumir allò que ens mostra. Per exemple, no? L'Aitana, no? La similitud, l'aprenentatge que fem quan veiem algú, si una persona és més similar a nosaltres, per això aquestes noies inspiren molt, no? Noies joves, és com que, ostres, m'hi sento propera, tinc la sensació, doncs, que d'alguna forma, doncs, per sexe, per edat, per procedència, per la llengua que parla, m'hi puc assimilar i, per tant, serà una referent per mi més forta. Hi ha l'altre punt, que és el tema de la competència, no? Per exemple, el fet de que aquesta inspiració serà més efectiva, sobretot si parlem, per exemple, això es fa molt, eh? Les històries d'aquestes noies, saber d'on venen, no? Tenir la sensació de dir, ostres, doncs mira, jo també vaig començar jugant a futbol a no sé on i mira què ha acabat sent ella, doncs el que podria jo ser, no? I llavors el prestigi, no? Que una mica el que ara parlàveu, no? També la credibilitat, aquest prestigi vinculat amb la credibilitat, no? Quan et parla d'aquests temes, no? No només del futbol, sinó que d'alguna manera estàs coneixent qui és l'Aitana, tot això també t'inspira, no? I d'alguna forma és molt més fàcil que esdevingui un referent molt potent, no? Per tant, jo crec que aquí sí que aquesta admiració, aquesta inspiració augmenta més, encara si d'alguna forma són referents també de lluites, com estem veient amb moltes d'aquestes noies, lluites doncs, per la igualtat, lluites feministes que ajuden a trencar desigualtats, no?
Exacte, per tant, que estereotips també, no?
Sí,
per
totalment.
Per prejudicis, per
totalment.
Tant, per les nenes, per als nens també, però per les nenes, en aquest sentit, és com una empenta, no? De dir-los, va, tireu, tireu per aquí.
Totalment, totalment. Sí, sí, per això, no? Perquè al final sí que inspiren a nens i a nenes, però és cert que veiem això que dius, no? Aquest trencar, aquest allò, la possibilitat està escrita, no? I per tant, és molt important. De fet, nosaltres de referents tenim els referents més reals i els que són més, com més simbòlics, no? I aquests referents més reals, que són les persones que són properes a nosaltres i que sobretot ens marquen molt en la nostra infància, a mesura que anem creixent, anem com mirant més cap enfora del nostre cercle més proper, no? I aquí és on, per exemple, és molt important fer tot això que estem fent, no? El que dèiem, intentar recuperar els llibres d'històries de les dones, no? Perquè conèixer quin paper han tingut les dones, per què tantes dones han estat invisibilitzades en la història, no? Per què ha costat tant a les esportistes arribar on ara són? O què els hi passa a les esportistes? Poder entendre, no? Per tant, d'aquesta manera tenim els referents reals, però aquests més simbòlics.
En parlàvem també d'això, d'aquests testimonis reals de les noies en el futbol, amb l'Aitana Bonmatí.
Tinc 10 anys, fem dos dies a la setmana entreno i una a la setmana partit. Des de petita jugo i com les noies van tan bé, pues m'han inspirat una mica.
Abans no vaig jugar perquè no vam trobar equips femenins en els que jugar.
A mi m'és igual jugar amb nens o nenes perquè mentre que jugui a futbol a mi ja m'agrada.
Com jo sóc noi, doncs segur que et marcaré perquè ets noia i ets dolenta, això és el típic que et diuen. Però després t'agafes i potser hi ha una noia que juga contra aquest noi i el deixa sentat al terra.
Érem les úniques, al final aquí entrenàvem rodejades de nois i ara quan venim sempre veiem a les petites entrenar, que ja són moltíssimes, i quan entrenem nosaltres som moltes, així que sí, ha canviat moltíssim.
Oh, i tant que ha canviat. L'Aidana ens deia, és que a mi m'insultaven.
I tant.
No? I tenia un... Sí. Perquè jugava amb equips de nois, perquè no n'hi havia de noies quan era més petita, i a molts els hi feia ràbia directament que ella fos més bona.
Totalment. És que és això que dius, no? Aquest trencar amb aquests estereotips, aquests prejudicis. De fet, és importantíssim, no? Que les nenes, sobretot, sabem que hi ha un gap, un forat d'autoestima, no? I per tant, és molt important que en aquest procés de construcció de la seva pròpia identitat ajudem a consolidar aquesta autoestima i aquesta autoconfiança, no? D'alguna forma, jo crec que és essencial perquè els hi ofereix aquest sentiment de seguretat, de valentia, de llibertat, no? Des de ben petites. I sobretot quan arriben a aquesta preadolescència, adolescència, acompanyar-les és un lloc de l'assertivitat, no? Perquè sempre es diu, no? Quan és que les nenes deixen de tenir referents d'èxit, no? Doncs en el moment en què no els troben, no? Per tant, si no els construïm, si no els troben, realment serà com molt difícil trencar una idea que a mi m'encanta, que és aquesta trencar la bretxa dels somnis, no? Ensenyar a les nenes també somiant gran, no? Igual com hem ensenyat sempre els nens a somiar gran, les nenes també tenen aquest dret, no? Per tant, jo crec que tot això que estem fent ajuda, en el fons, a sentir-se més acompanyades, perquè al final això no ho acabaran elles soles. Han de sentir-se amb aquest procés d'acompanyament per part de les famílies, de la societat i, evidentment, per la resta de dones.
Deixa'm tractar un altre tema que, a més, ha sortit fa poca estona a TV3, Alba, abans d'acomiadar-te. Una informació de l'Anna Ponsí a TV3 que parla d'un metge detingut, un metge que treballava al Departament d'Interior, detingut acusat d'haver abusat sexualment de tres dones, de tres agents dels Mossos d'Esquadra. Això va passar el 2017 i el Departament d'Interior va trigar un any i mig a obrir la investigació al voltant d'aquestes denúncies de tres agents dels Mossos d'Esquadra. Era l'època en què van ser consellers Jordi Jané i després Quim Forn, en aquella època, el 2017. Tu que treballes assessorant el Departament d'Interior en aquestes qüestions, estaves al cas?
Jo el que m'havia arribat, que hi havia alguna situació doncs, que tenia a veure amb una situació d'abús sexual, de violència sexual al Departament, i el que crec és que les institucions, jo crec que ara és un moment de, com si diguéssim, de trencament d'una forma, d'unes cultures organitzatives que teníem. Sabem que les dades ens diuen que una de cada dues dones ha patit assetjament sexual a la feina. Llavors, històricament, el que han fet molt les institucions davant d'aquests casos ha sigut replegar-se, tancar-se, no? Perquè, en el fons, pensen les institucions que això afecta el seu prestigi. I crec que hem de començar a posar sobre la taula aquests casos, perquè, al final, si sabem que això és un problema estructural, probablement en totes les institucions, en totes les organitzacions, això està passant. El que no pot ser és que, si aquestes noies expliquen aquesta situació, l'organització no prengui les mesures necessàries i actuï amb allò que diuen, aquella diligència deguda. O sigui, per tant, jo què he de fer per acabar amb això? Primer, per elles, però també per, d'alguna forma, protegir la resta de dones que hi ha a l'organització. Per tant, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt, molt fidels a aquest tipus de models que hi ha, per exemple, a altres països europeus o, per exemple, als Estats Units, on realment les institucions, les organitzacions busquen d'una forma proactiva aquests casos, els expliquen, actuant en protocols i, sobretot, garantint la transparència dels processos. I fins i tot, a vegades, fent un pas més endavant, perquè hi ha determinades situacions, no?, que a vegades els protocols, el protocol aguanta tot. I a l'hora de la veritat, no?, te n'adones com hi ha moltes limitacions. I a vegades també has de fer actes de valentia i dir, escolta, tot i que jo pugui arribar fins aquí, estic disposat a anar no sé on, perquè és tan greu això que ha passat, perquè jo crec que també estem començant a prendre consciència de la gravetat i l'impacte d'aquestes situacions. Realment això pot destrossar la vida d'una persona.
Absolutament.
Absolutament. Per tant, jo crec que és molt important que, si en aquests casos, s'expliquin, s'actuï d'una forma claríssima i absolutament transparent.
I sobretot perquè no passi com estan denunciant aquestes agents.
Totalment.
Que s'han sentit molt soles.
Totalment.
I durant molt de temps, doncs encara més raó. Alba, gràcies. Fins dilluns vinent.
A tu. Fins dilluns.